nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'ascensor de la Casa de Cultura segueix sense funcionar després de 4 mesos, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Usuaris de l'associació Avant, l'associació Parkinson Sant Cugat i l'associació de famílies malalts de l'Alzheimer veuen com cada dia els és impossible accedir al centre sense l'ascensor a les plantes superiors de l'edifici. De fet, un usuari en cadira de rodes va patir un accident dins de l'ascensor al juliol i es va colpejar amb el cap a terra. L'usuari va denunciar l'Ajuntament i el Departament d'Indústria de la Generalitat ha fet una inspecció per assegurar la seva reparació. L'ascensor hauria d'entrar en funcionament a finals d'octubre. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat els èxits de la selecció espanyola de natació artística i sincronitzada i waterpolo. Ho ha fet en una visita aquest dilluns al CAR de Sant Cugat, acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra d'Educació, Pilar Alegria. La comitiva ha saludat Iris Tió i Denis González, duo de natació artística que va guanyar l'or al Mundial de Singapur, i a un equip estatal de sincronitzada que va aconseguir el bronze als Jocs Olímpics de París. El president espanyol també ha felicitat les seleccions espanyoles de waterpolo, tant la masculina, que ha estat or al Mundial de Singapur, com la femenina, bronze a Singapur i or a París.
A les 5 i 3 minuts de la tarda anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora queden encara alguns punts amb complicacions. En aquest, per exemple, de l'autopista AP7 va millorant la circulació després d'un accident amb 3 camions implicats aquest migdia. Ara sembla que ja finalment l'últim camió que quedava pendent de retirar ha estat retirat per la grua. El que queda encara és un tram d'uns 3 quilòmetres de l'amplitud amb aturades sobretot entre Martorell i Castellbisbal en sentit nord, en aquesta autopista AP7. L'altra incidència d'avui ha estat un accident malauradament mortal a la C58 a l'altura de Vacarisses. Ha estat la via tallada fins fa una estoneta, res s'ha pogut reobrir el trànsit, en tot cas encara però hi ha aturades significatives en aquesta via i en els dos sentits. De la resta de punts, en principi, no és una tarda complicada de circulació, més enllà del volum de trànsit habitual a aquesta hora. És tot.
Gràcies, gràcies i bona tarda, Eduard.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Connectats.
Bienvenidos a mi hogar. Soy Rosa Garalba, ama de casa y youtuber por vocación. Ambas coses. Així es presenta als seus seguidors aquesta santcugatenca d'origen mexicà que acumula 554.000 seguidors. La descobrirem des de diferents punts de vista en aquesta estona de conversa al programa d'avui. Rosa, benvinguda.
Hola, Carme. Moltes gràcies per invitar-me.
Com estàs?
Molt bé. La veritat, estic molt bé, molt contenta, amb molta feina, molts projectes i moltes coses.
Què has fet avui abans de venir a la ràdio?
Bueno, avui ja he deixat gairebé el dinar fet i tot, o sigui que he corregut una miqueta per a preparar-me i estar aquí. Ja veus, he arribat allí corrent.
Escolta, quan vas començar a fer continguts i publicar-los a YouTube?
Va ser una casualitat, o sea, gairebé sense pensar, i la veritat, Carme, que no me recordo la data molt exacta, sí que és veritat que tinc la data de quan jo vaig obrir el perfil en YouTube per comentar i ver vídeos i aquestes coses, però quan jo vaig començar a pujar vídeos ja pot ser uns 15 anys, més o menys. Mm. 15 o... Sí, pot ser, és que no me recordo. 12.
I quan tu buscaves, què és el que... Què és el que buscaves en aquestes plataformes?
Entretenir-me. Estava... Feia poc que havia arribat de Mèxic i estava sense feina. Tenia una nena petita, estava en casa i volia fer alguna cosa. Aleshores, jo m'agrada fer manualitats i també jo estudié comunicació i en Mèxic treballava en els medis de comunicació, sobretot premsa. I, bueno, no sé, va sorgir, me vaig adonar que havia una plataforma nova que es deia YouTube i que podies penjar vídeos, i que, mira, pues, provaré. Però no buscava, no anava en un objectiu clar.
Mm. I sempre han estat de caire domèstic els teus continguts?
No, jo vaig començar amb manualitats, vaig provar manualitats, una miqueta de cosmètica, una miqueta anar picant. I fins un dia que estava tablada, perquè tenia que fer coses de casa i també gravar vídeos de manualitats, però tenia la taula molt plena de coses i ja era una miqueta estressant. Així que me vaig gravar netejant la cuina. Vaig pujar i vaig rebre una bona resposta de part de la gent, millor que amb les manualitats, i dije, bueno, pues canviem a neteja.
Això de netejar la cuina ho feies per desestressar-te?
No, perquè és part de la meva responsabilitat. Havia de netejar perquè tocava netejar, de quitar una miqueta el greix i tal, quasi tot això. I per això dic, bueno, provaré aquest estil de contingut.
I com ha evolucionat amb el temps? Perquè, clar, ja estem parlant de 10-15 anys que et dediques a fer aquests continguts. Com han evolucionat en la manera de fer-los, en els temes que tractes, en tu mateixa a l'hora de presentar-los? Com han canviat?
Ha canviat molt, sobretot perquè el mateix YouTube ha canviat. Quan jo vaig començar, la veritat és que era molt diferent, ha hagut moltíssims canvis i he estat adaptant-me al nou estil. En cuanto al contenido, la meva manera de grabar, pot ser que no hagi canviat tant, perquè la veritat és que no tinc jo un equip o coses així molt sofisticades ni res. Jo me gravo amb el mòbil i un micròfon i poca cosa. I sempre l'he fet d'aquesta manera.
I quin és el retorn que reps dels teus seguidors?
Ah, pues la verdad es que estic molt contenta i és lo que me mantiene fent vídeos, la verdad. Si no, ja ho hubiera abandonado porque no, la gent és molt, molt participativa i molts missatges molt macos. Molt macos, amb gent molt bona. Jo no he detectat haters.
No?
No, la verdad es que no. No ho sé, diuen que si no has triomfat no tens haters, però bueno, tant dona, jo no tinc haters.
Tu estàs contenta com estàs?
Estic contenta, estigui tranquil·la.
Quin és el perfil dels teus seguidors?
És un 70 dones i un 30% d'homes, o sigui que la veritat és que jo m'esperava que fossin més dones, per l'estil de contingut. Però no, n'hi ha gent, homes, o sea, que les interessa també la neteja, o com treure una taca, o com fer algo ràpid de dinar, o no sé, qualsevol truc de la llar, també les interessa.
I comparteixes alguna cosa més enllà de la preocupació concreta que et fan arribar? És a dir, coneixes algun aspecte més dels teus seguidors?
No tant, no. Podria dir alguns aspectes que, com pot ser que és gent, sobretot de la majoria d'aquí d'Espanya, en segon lloc de Mèxic, dones de... És que el rang d'edat és molt ampli, sí, des dels 25 fins als 65 anys, o sigui, és molt ampli, i és que tinc de tot, perquè moltes de la gent jove, sobretot les dones joves, tienen feina fuera de casa, pero también es verdad que tenía un público, una part que se dedican solo a la llar, como amas de casa.
I hi ha diferència entre les consultes que et fan homes i dones?
Sí.
Sí?
Sí, sí, yo sobre todo los homes diuen que ven mis videos perquè estan o recién divorciados, o són viudos, o estan sols i no saben com posar la rentadora, tan siquiera, saps? O sea, quina quantitat de sabó de posar? Recomandes més el líquid o en pols? Què de fer? Mira, barrejo aquesta roba fosca amb la que és de colors? Preguntes com d'aquesta mena sí que rebre, de part d'homes. Les dones val més a com, diguem, com treure una taca del pitet del meu nen, que és de pastanaga, per exemple.
Ja, coses més concretes.
Sí.
Quin ha estat el consell de més èxit? Aquell que dius, ostres, és que aquest ho ha patat, eh?
Han sigut dos. Una de com doblegar els llençols, i com posar-les així d'una manera ben doblegadets, que ocupen menys espai sense que se desdoblen quan el treus del calaix.
Uh-huh.
Ese ha tingut molt, molt bona acceptació. I l'altre és de com netejar o com mantenir net el matalàs. El matalàs, sí. Com airear-lo, com treure alguna taca de suor o algo així, de que agafe un bon olor. Estos dos sí que les han petat, ¿no? Ara no sé quants milions de visualització tenen, però i fins ara encara cobro, com diuen, algo de regalies. Cobro algo de per aquests vídeos que fa anys que els vaig gravar, fa anys, no me'n recordo quants.
I ara que parles de diners, patrocinadors?
Sí, també faig col·laboracions amb algunes marques. Poques, perquè jo sí que em cuido molt de quines marques vull. Sobretot perquè jo m'enfoco a la neteja ecològica, saps? A reciclar, a fer tu mateixa els productes. Aleshores no puc barrejar qualsevol marca.
Mm-hmm. Tu et fas productes propis?
Jo faig, però productes molt simples, com el bicarbonato amb una mica de sabó i posar-li una miqueta d'oxigeno actiu líquid i farem una barreja perquè ens servirà per al lavabo i per a aquestes coses. Però aquest tipus de producte, molt casero, molt suau.
Tu tens dues filles.
Sí.
Estan entre els teus seguidors?
Sí, la verdad es que sí. I recomanen també els meus vídeos, sí, les dues.
Sí?
Sí.
Viuen amb tu o ja...
Pues precisament una d'elles, la gran de la Laia, ara mateix està començant el màster ja en astrofísica en Bolònia, ja a marxar de casa, i la petita just ara comença la universitat d'aquí, arquitectura, aquí mateix a Sant Cugat.
Molt bé. Dius que les dues coses que esmentàvem a la presentació, lo de fer de mestressa de casa i ser youtuber, ho fas per vocació.
Sí.
Però tu de petita què volies ser?
Jo de petita volia... Pues la verdad es que a mi m'agradava xerrar. M'agrada xerrar. I jo volia ser presentadora de televisió o tenir un programa o coses així. La comunicació és lo meu. Así que, mira, no vaig estar tan mal encaminada.
Mm-hmm.
Sí, també m'agrada, sol molt emprendedora. Y también me imaginaba teniendo un negocio, una empresa de algo.
La teva infància la vas passar a Mèxic.
Así es. Jo vaig venir aquí fa 20 anys, perquè me vaig casar amb un noi d'aquí de Sant Cugat, precisament, amb un català.
Que el vas conèixer on,
a Mèxic? A Mèxic, sí, perquè ell estava ja per feina. I ens hem casat a Mèxic. I després ell ja no aguantó el ritme d'allà, de la ciutat. És una miqueta complicat per a ell, que està acostumbrado a aquesta tranquil·litat de poble, diguem, i la ciutat l'estressava molt.
O sigui que el teu salt el fas des de Mèxic a Sant Cugat directament?
Directament, així és, ja amb una nena petita.
I per tu què va suposar?
Ha sigut un canvi molt fort en un principi, en un començament. Per a mi em vaig trobar fins i tot una miqueta sola, desorientada, sense conegut. Sí que és veritat que tenia uns quants amics de part del meu marit, però jo buscava la meva xarxa, el meu ambient. I va costar, costa una miqueta, però també és veritat que tenia la meva nena, amb la que m'agafava, per trobar-me bé.
I escolta, quina relació mantens ara amb el teu país d'origen?
Ah, no, molt bé, perquè la meva família està allà. I fins i tot aquí he fet amigues mexicanes que es trobaven a la mateixa situació que jo. Però la meva relació, bé, continuo anant i vinent, sí. Jo vaig a veure la meva família, ja no tinc els pares, però tinc les meves germanes.
I a part de la família, què trobes a faltar d'allà?
Cada cop menys coses, la veritat, cada cop menys, perquè el que és el menjar... Aquí ja trobo moltes coses. Sí, ja faig jo el meu dinar. Quan tinc antojo de algo molt mexicano, ja em faig jo. I trobo els ingredients. Trobo, pot ser una miqueta l'ambient, que és un poco diferente al caràcter, al tarannà català. És una miqueta diferent, però bueno, res, no. La veritat és que em trobo molt bé aquí.
I a la cuina com et trobes? Perquè ara que parlaves de que prepares les teves coses quan et ve de gust, no? Alguna cosa mexicana.
Sí.
T'agrada cuinar?
No especialment, però ho he de fer. Són coses que, mira, sí, però m'agrada. Tampoc és algo que lo passi malament, però sí, que jo faig. Sobretot en casa meva es cuina mexica.
La teva especialitat quina és?
De menjar los chilaquiles, las enchiladas verdes, el pozole, no sé, faig moltes coses.
I escolta'm una cosa, abans parlaves d'amistats, a Sant Cugat teniu un grup de persones mexicanes que el vau, quan es va crear? O tu estaves en la creació d'aquest grup?
Sí, vaig començar... Bueno, jo vaig conèixer algunes amigues que estaven també per aquí voltant i buscant algo que fer i sense amigues o... I com va començar? Pues bueno, trucades i quedades. Quedàvamos por aquí al dijous en una de les cafeteries de Santiago Rusiñó. Y cuando alguna otra pasaba, decía, ¿qué feo aquí? ¿Qué feo aquí? Bueno, posarnos al día, charrar una miqueta y pasar una estona. Y así poco a poco va a arribar más donas, más amigas. Y ahora tenemos un grupo, una miqueta, bueno, gran, y fan cosas. Sobre todo,
¿Com qué?
¿Com qué? Celebraciones especiales. Por ejemplo, al Nadal se celebra una festa, una miqueta abans de la Nochebuena, que son las posadas. Y es, bueno, es una celebración. Y también fem el Día de Muertos, posar el altar de muertos y explicar...
Això per Tots Sants, no?
Exactament, per Tots Sants, sí. I tot això lo fem en família para que els nostres fills conozcan lo que son las tradicions mexicanas, saps? Que aprendan una miqueta también de que es parte seva toda aquesta història.
Rosa, ha estat una bona estona de conversa. Ens ha agradat molt.
Moltes gràcies.
Tenir-te aquí. Esperem que et vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Carme, per invitar-me i per estar. Jo també he estat molt a gust.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Cada tarda.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La campanya de vacunació contra la grip i la Covid ja ha començat, però els nostres hàbits diaris són clau per salvaguardar la nostra salut i prevenir malalties. Quins aliments ens ajuden a reforçar el nostre sistema immunològic? Avui respondrem a aquesta interessant pregunta amb dues nutricionistes de Sabadell. Anem cap allà. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, estem amb la Laura Redondo i l'Anna Edo, dos nutricionistes d'aquí a Sabadell, que ara ens aproparan doncs, tots els consells per tindre un sistema immunològic el màxim de fort possible a través de l'alimentació, que és un pilar clau, encara que no ho sembli. Començo per tu, Anna, si et sembla. Ara mateix, a la tardor, ara que ha començat la vacunació de la Covid, de la grip i tot això, com ho podem reforçar a través de l'alimentació?
Hola, bona tarda. Doncs sí, la veritat és que amb l'alimentació podem fer moltíssim, sembla que no, però al final és un pilar fonamental, no?, per cuidar-nos tant dins com per fora, no?, i aquí entren doncs aquests aliments i, bueno, és entendre que els nutrients al final permeten que les defenses funcionin correctament. Aquí ja podríem entrar en vitamines, minerals, no?, i de fet m'agradaria comentar alguns que poden ser imprescindibles i ja després doncs potser anar doncs a un vocabulari més a carrer, no? Aquí potser ja començaríem la vitamina C, no?, tan coneguda al final. Per què? Perquè és un gran antioxidant. On ho podem trobar, no?, doncs al final a verdures i fruites crues, sobretot. El cuinar, de fet, desapareix, per tant, tot allò que sigui doncs, un cítric, un tomàquet, un pebrot cru, pot anar superbé. No? I al final és això, ajuda a que aquests glòbuls blancs es puguin crear, no?, a que el sistema antioxidant funcioni bé. I, de fet, és un nutrient molt interessant, no?, dins del món també dels antioxidants. Al final, doncs, la vitamina A, per exemple, vitamina E, tot això ens ajudaria moltíssim, no?
Clar, perquè anem a posar una mica de noms, no? Perquè la gent que no estem tan familiaritzats amb les vitamines, comentaves, on trobem vitamina C? Potser aquesta la tenim més associada amb els cítrics, per exemple, però posant noms a aquestes vitamines a través de verdures o a través de fruites, a través de carns, peixos, on podem trobar tot això, Laura? A veure.
Bueno, jo sempre dic, realment l'estació ens ajuda molt a trobar aquells nutrients que el nostre cos necessita. Per exemple, una vitamina A o betacarotens, ara per exemple aquesta temporada del boniato, la carbassa, la pastanaga, un exemple clau, disculpeu, la vitamina D amb el peix blau, amb els llegums, amb les nous, etc. Vull dir, en el fons, el bàsic és una alimentació equilibrada, saludable i 100% natural. Amb el fet, per exemple, doncs aquestes vitamines, fem un calendari. Què ens proporciona octubre? Pues parlem això, no? El raïm, la magrana, totes aquestes vitamines, el bròquil, tot això, que estacionalment ens ajuden a cobrir tots els nutrients que el nostre cos necessita.
Per tant, al final podem jugar molt amb l'estació, no? Vull dir, al final és mirar quines són les fruites i verdures de temporada i més o menys que això cada estació ja ens ho va proporcionant per si mateix. Sobretot posar el focus en el que són verdures, sobretot, entenc.
Sí, la veritat és que sí, al final és veritat que la carn, el peix, ous també són molt interessants, no?, els llegums, etc., però els podem trobar més en tota la temporada, no?, bàsicament. I les verdures i fruites al final són les que ens guien una miqueta més en quant a la temporalitat d'aliments, no? Per exemple, bueno, la Laura ja ha comentat, no?, que ara aquestes fruites i verdures d'octubre ens ajuden doncs, aquestes defenses pensant més en, per exemple, un refredat, no? A l'estiu, per exemple, les fruites i verdures tenen molt més contingut d'aigua, no són tan energètiques, no? Perquè al final necessitem millor hidratació. Per tant, és veritat que les fruites i verdures ens guien molt segons el que necessitem en aquella temporada de l'any.
Abans has comentat que havien de ser crus. Què passa si ho posem al vapor? Ja no dic si ho fregim, no? Però en el moment en què ho cuinem, perden les seves propietats nutricionals?
Hi ha alguns nutrients que sí que desapareixen, com podria ser aquesta vitamina C, que bàsicament és una vitamina, doncs això, que quan apliquem alguna calor, al final desapareix, podríem dir, no? Per tant, doncs el bullit, vapors, no forns, tot això faria que no tinguéssim aquesta ingesta suficient de vitamina C. Per tant, sí que és interessant, de fet, el cuinar ajuda, no?, que sigui més digerible un aliment, però l'interessant realment és que durant el dia a dia tinguem varietat final, no?, tant crus, tant cuits, perquè així obtindrem altres nutrients, no?, gran varietat al final.
Anem a posar un exemple pràctic, si sembla, Laura. Com podríem buscar aquest equilibri, no? Vull dir, ara comentava l'Anna, doncs anar jugant, vale, doncs per fer un menú diari, per exemple, com podríem fer-ho això?
M'agrada la pregunta. Sí, perquè moltes vegades, o sigui, el que diu l'Anna, totalment cert, i posant els exemples molt clars. Si jo et fes un menú diari, no? Per exemple, hem parlat sobretot a nivell de vitamina C, vitamina A i betacarotens, la vitamina D, el zinc i el seleni, que també són minerals superimportants per un bon sistema immune. Com ho podem traspassar tota aquesta informació a un menú? Val. Si tu, per exemple, pel matí t'aixeques, prens un kèfir amb avena, amb unes nous, amb unes semilles de chia i un kiwi, què obtenim? Probiòtics, carbohidrat, fibra, vitamina C, omega 3, vull dir, ja tenim un plat complet que ens dona tota l'energia possible i tots els nutrients de cara al matí. Inclús a mig matí, unes nous, no? Aquest omega 3, aquest 5, després per dinar, una bona amanida, el que diu l'Anna, no? Els aliments crus, una bona amanida, tomàquet, pastanaga, enciam, etc. Li pots posar pebrot vermell cru, que és super alt en vitamina C, val? Aquí un tip, i després, de segon, unes llenties amb arròs integral, que fa la proteïna completa, aquestes verdures, li pots posar julivert, que té molta vitamina C, i ja obtenim aquest plat complet. Llavors, per sopar, doncs una crema de carbassa i pastanaga, que li pots incloure, aquí tenim els betacarotens, i li pots incloure cúrcuma i pebre negre, i ja tenim un plat super antiinflamatori. I de segon, doncs un peix o una carn a la planxa, i ja tenim tot el dia a nivell de requeriments nutricionals complet.
Imagino que al final és el que comentàvem, no? I el que sempre s'ha dit, una dieta variada que contingui de tot i anar jugant una mica, doncs, amb els crus o amb els cuits en funció de si és un àpat més complet o és més un snack, no? I llavors, doncs, aprofitar. Però de cara a quan vingui el fred, ara estem a la tardor, de cara a quan vingui el fred, potser és una mica més complicat menjar crus, potser ens venen més de gust coses calentetes i, per tant, cuinades. Això canvia molt el menú que tu ara ens has comentat, Laura?
A veure, canvia i no canvia. És a dir, podem continuar, les fruites sempre es mengen crues. Llavors, a no ser que sigui una poma al forn, amb una mica de canyella, no?, que també que conté aquestes vitamines i aquesta fibra, que també és molt important, perquè hem parlat de totes les vitamines, però també ens agrada l'Anna i a mi sempre parlar de la microbiota intestinal i de tenir una bona microbiota. Per tant, això és el que també la fibra ajuda. Però, per exemple, si aquestes llenties, en comptes de l'amanida, li posem un bon grapat de verdures i per sobre doncs, aquesta vitamina C, aquest julivert, i aquesta vitamina C que la inclou la llimona, doncs ja és un plat calentonet que continuem tenint totes aquestes vitamines.
Tot això que heu comentat és aplicable a totes les franges d'edat o potser hi ha algun col·lectiu que necessite reforçar una mica més aquesta ingesta doncs perquè té un sistema més dèbil o perquè necessite doncs, més energia, més vitamines?
Sí que és veritat que hi ha grups que considerem més vulnerables, no?, nutricionalment parlant, que al final doncs, començarien per nens més petitons, no?, doncs hi ha nadons o nens que van a l'escola, bàsicament ja pel fet de que això, companys d'escola poden estar, per exemple, malalts, no?, i el risc de refredar-se, per exemple, és més elevat. També la gent ja més gran, uns 65 en amunt, que és un grup més vulnerable ja perquè el seu sistema fisiològic, bueno, aquest sistema també de defensa no funciona tant, tan bé, podríem dir, com quan érem més joves, no? Però això no vol dir que hagi passat res, no? Al final és també prevenir i, o evitar un deteriorament en aquest sentit, no? I després també el que són dones embarassades i lactants, també, pel simple fet al final que han de fer créixer una altra personeta, no? I llavors els seus requeriments nutricionals estan més elevats. Llavors aquest grup de persones sí que són més vulnerables, però això no vol dir, no?, que al final hagi de passar res. Al final és menjar variat, que no considero que sigui gens difícil, de fet evita també l'avorriment, no?, perquè necessitem molta quantitat de nutrients que podem obtenir de molts aliments diferents, i a part d'això també donar-li com un espai al no menjar malsà, no? Vull dir, el evitar o reduir al màxim el consum d'aliments que no ens aporten gaire a nivell nutricional, no? Doncs com poden ser brioixeries o productes de reposteria, snacks, salats, no? Al final tots sabem ben bé què és, no? Per què? Perquè simplement el que fem és substituir molts cops un bon àpat o un bon snack o nutricionalment elevat amb fruites, fruits secs, etc., potser per només un croissant, no? Llavors estem perdent nutrients aquí pel mig, no? Per tant, també donar-li un espai a això, que és aliments processats o rics en sucre, sals, greixos, etc.
Parlant una miqueta d'això i com a punt, també és molt important tenir en compte que l'alimentació evidentment té un paper clau, però també hem de posar al seu lloc i com a importància el fet d'un bon per tenir un bon sistema immune, un bon descans, gestionar l'estrès, que moltes vegades no sabem fer-ho, i és molt important el fet de, pues, evidentment, no? Ojalà tinguéssim un botonet per parar l'estrès, però pues, hi ha altres tècniques com el mindfulness, la meditació, etcètera, etcètera, no? I el fet d'evitar hàbits tòxics, evitar l'alcohol i el tabac. Vull dir, pots tenir, perquè ens fem tots una idea, pots tenir a nivell nutricional l'àpat que hem comentat abans, no? 100% saludable, però després, no sé, fumar un paquet diari al tabac. Llavors, això fa que el nostre sistema immune i les nostres defenses baixin, i sobretot ara, precisament, canvis de temperatura, pluges... Vull dir, és important tenir el combo complet.
Al final és tot, no? Un estil de vida, no? No parlar tant de dietes o d'exercici, sinó al final d'un estil de vida en general. No sé si ho podríem anar tancant o si teniu algun consell, recomanació que ens haguem deixat pel camí.
Bueno, bàsicament, jo crec que el meu consell, si hagués de fer una conclusió, no?, que resumís tot, al final és menjar variat. Vale? Menjar variat, equilibrat, proporcionar nutrients, tot allò que necessites, no? Al final hem de tenir en compte que els requeriments nutricionals, realment, si els mirem dins d'una taula, són molt elevats, no? I la majoria de la població, molts nutrients no hi arribem, perquè al final és això, estem substituint aliments molt densos nutricionalment parlant per d'altres molt més, que no ens aporten gaire, sí que estan bons, no? I de tant en tant ens els hem de menjar totalment, perquè al final també és salut mental, perquè l'alimentació va molt més enllà, no? Però sí tenir en compte això, que el que mengem ens aporti molt, no? I per tant, menjar productes de temporada jo crec que seria com l'imprescindible.
El que comentàvem, no?, que la mateixa estació ens va guiant en funció de les necessitats que pot tenir el nostre cos.
Sí, sí, correcte. Llavors és això, tenir present que durant el llarg del dia i sobretot amb aquests canvis de temperatura, pues incrementar, repetim una mica el tema, ja com a tip, el tema de la vitamina C, que recordem que es pot, pues, cítrics, kiwis, mandarina, taronja, a nivell pebrot vermell cru, julivert, etc., no? Aquesta vitamina A o beta-carotens, recordem, moniato, carbassa, pastanaga, la vitamina D, superimportant també, que ara a l'hivern no estem tan exposats al sol i també és molt important, pues, un peix blau, per exemple, un salmó, un verat, unes sardines, vull dir, si nosaltres tenim en importància tot això, evitem els hàbits tòxics, a l'exercici físic, que no cal fer un gimnàs 2 hores al dia, ni moltíssim menys, però caminar, pujar escales, mobilitat al cos, tot això farà que el nostre sistema immune sigui fort i evidentment ajudarà, pues, a pal·liar, en el cas aquest, els símptomes com un refredat, una grip, etc.
Doncs claríssim, Anna Edo i Laura Redondo, moltes gràcies per haver-nos donat aquests consells per enfortir el nostre sistema immune.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Bon dia, soc Núria Andreu i m'agradaria que em posessiu la cançó de Buhos, No em cal més per ser feliç. Moltes gràcies.
Llevar-me pel matí i saber que tinc vacances, anar-me'n a dormir i notar com tu m'abraces, veure com em posa cors la persona que m'agrada. És Nadal i som tots i tenim galets de l'àvia. Muntar una escapada a aquella ciutat somiada, estrenar una cami nova i sentir que estàs de moda, arrencar festa major i saber que venen dies de desfase i germanor, d'emocions i alegries. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament, cremar cada moment. Cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament, cremar cada moment. Cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. La nova temporada de la sèrie que m'agrada, que no calgui dir res si ens parlem amb la mirada. Trobar un amic de veritat que fa temps que no veia. Ara el món potser ha canviat, però seguim sent els de sempre. L'energia que et traspassa si ens abraça algú especial, i la pau de tornar a casa després d'un gran festival. Sentir aquella sensació quan s'acosta Sant Joan, de voler menjar-te el món amb tot l'estiu per davant. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament, cremar cada moment. Cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament, cremar cada moment. Cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. La cosa més senzilla, aquell moment del dia, si estàs atent l'atrapes i t'omple d'alegria. La cosa més senzilla, aquell moment del dia, si estàs atent l'atrapes i et dóna la vida. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament, cremar cada moment. Cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament, cremar cada moment. Cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ara fa 10 anys el món semblava molt diferent al que tenim ara, però en alguns aspectes, després d'una dècada, les coses segueixen igual. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda, Carme. 2015 va ser l'any en què Cuba i els Estats Units restablien relacions diplomàtiques per primer cop en 54 anys. També va ser l'any dels atemptats de Charlie Hebdo i París per part de radicals islamistes, amb més de 140 morts en total. Aquell mateix any, Netflix s'imposava a totes les plataformes de streaming amb l'emissió de Narcos, i Pablo Escobar passava a ser un nom reconegut arreu del món, mentre que el Chapo Guzmán escapava d'una presó federal mexicana a través d'un llarg túnel excavat sobre la penitenciaria. Aquell mateix any, Benjamin Netanyahu era reelegit com a primer ministre d'Israel i Donald Trump iniciava la seva campanya xenòfoba contra els mexicans en la seva carrera per la Casa Blanca. També va ser l'any en què la New Horizons va mostrar per primer cop imatges d'alta resolució de Plutó. I en aquest context, el 22 de setembre de 2015, es publicava el primer número de la revista 5W, dirigida pel pretenc Agus Morales, una publicació que plantejava un periodisme a foc lent sobre conflictes internacionals i sobre l'estat del món. Ara, 10 anys després, la revista ha celebrat aquest aniversari amb una festa que ha recordat la trajectòria de la publicació. En parlem amb l'Agus Morales. Bona tarda.
Bona tarda, Víctor.
Parlàvem d'aquests 10 anys, el món ha canviat una mica, però no tant. No sé com valores l'estat actual del moment, no? Després de 10 anys, com han canviat les coses? Com ho has viscut tot plegat?
Sí, per a nosaltres, a banda de tot això que has comentat, que és molt interessant, però potser el més important del 2015 va ser el mal anomenat any de la crisi dels refugiats. Recordem que aproximadament 1 milió de persones va arribar a Europa, sobretot eren de Síria i de l'Afganistan, i Europa al principi va intentar fer un exercici de solidaritat, no? Sobretot recordem amb aquell Welcome Refugees, però això va durar ben poc. I després d'això vam veure com va haver-hi realment una crisi de gestió de l'arribada de persones a Europa, i sobretot hem vist com el número de persones que arribaven a Europa ha anat baixant amb els anys, i el que ha crescut és la xenofòbia, no? Hem vist aquest auge de l'ultradreta i hem vist aquest arc polític que va des de 2015, quan va néixer precisament la revista, fins ara, com ens ha portat a un moment d'autoritarismes, de l'egopolítica. I en el context d'Orient Mitjà, doncs, tenim el genocidi de Gaza, protagonitzat precisament per un dels personatges dels quals parlaves, que era Netanyahu, que en aquell moment va ser reescollit, i que també això una mica reflexa la seva forma de fer política, o més aviat la inestabilitat política que hi ha a Israel, perquè això ha succeït moltes vegades. Sempre és un govern que sempre sembla que trontolli, però ell sempre s'ha mantingut al poder fins avui.
Ara ho comentaves, la crisi, o mal anomenada crisi dels refugiats, persones que fugien de la guerra, entre d'altres elements, també de la fam, també de doncs, les violències polítiques múltiples, i fins i tot que es convertien en subjecte polític, no? Que fins aleshores moltes vegades concebíem els refugiats com a persones que eren gairebé subjectes passius, és a dir, era un problema per un país per gestionar el país, però recordem també que hi ha acampades a Brussel·les davant de la seu de la Unió Europea reclamant, doncs, aquestes acollides, també per part de persones que fins a aquell moment eren persones que necessitaven ser acollides, en tot cas, no?, amb aquesta bona voluntat per part dels estats, però no tenien subjecte polític i aquí ho esdevenien, no? Parlem d'un any, el 2015, que encara arrossegàvem els problemes de la crisi econòmica de 2008, la crisi financera i també en el cas d'Espanya també la crisi del totxo, amb aquests, per exemple, en diari El País, el dia 22 de setembre, l'any que naixia, o el dia que naixia físicament la revista 5W, es parlava de la precarietat laboral entre el jovent, no?, que feia més hores extres de les que volia en realitat i s'hi veia obligat, no?, una realitat que tampoc és tan diferent a la que tenim avui en dia. Era l'any del tercer rescat a Grècia, el tercer rescat financer que doncs, imposava unes mesures d'austeritat al país alè que doncs, empobrien, no?, a la població. Neix aquesta revista, la revista 5W, defugint una miqueta també d'aquesta immediatesa que ja començava a haver-hi en els mitjans de comunicació, que avui en dia s'ha convertit en la norma, però que ja en aquell 2015 es començava a imposar. Com és que decidiu apostar per aquest tipus de periodisme que ens recorda una miqueta més a les velles cròniques del segle d'or del periodisme, que intenteu una mica doncs, tractar el que passa al món a foc lent, esperant amb reportatges més llargs, amb molt de poder també de la fotografia. Com neix, com es cou tot plegat?
Doncs jo diria que és el vell i nou periodisme, no? Vell en el sentit de que tu comentaves, Víctor, que volem és tornar a les arrels del periodisme, fer grans reportatges, fer treballs en profunditat, no seguir l'actualitat com si no hi hagués res més, sinó aprofundir doncs, en les històries de les persones, però també en els grans problemes geopolítics. No? Per això el nostre lema de petites històries, grans explicacions. Això d'una banda, no? Que és una mica l'interès, la voluntat de que el periodisme recuperi el poder, no? I fer-ho a través, sobretot, de la crònica, del periodisme narratiu i de la fotografia. I d'altra banda, la cosa més nova, diguem-ne, va ser que en aquell moment d'efervescència van néixer molts mitjans a l'estat espanyol. Un d'ells va ser el nostre i una mica també té relació precisament amb les crisis econòmiques anteriors i amb la crisi del sector, perquè molts dels que estem al capdavant de la revista o dels col·laboradors, col·laboradores, som freelance, no? Som generacions de periodistes que potser no... Alguns sí, però d'altres no han estat corresponsals en plantilla o tenen col·laboracions amb més mitjans, no? És l'ecosistema de periodisme internacional, diguem-ne, que ha canviat d'alguna manera. I és aquest esperit freelance de molts professionals arreu del món que veuen que les històries que creuen que són importants no tenen cabuda als grans mitjans, no? Llavors, jo crec que aquest va ser un factor també pel qual va néixer la revista 5W, que també el que intenta és recuperar la relació de respecte entre els lectors i els periodistes, no? I dir-li a l'audiència, dir-li als lectors, a les lectores, doncs que hi ha mitjans que volen apostar per aquest periodisme i que volen oferir-los aquest espai per seure, llegir, escoltar, veure.
I a més, una revista que presentàveu amb un format molt diferent al que estem acostumats. Quan parlem de revistes, ens imaginem, no?, aquells, doncs, aquella revista de cartronet, no?, o de, bueno, de tapa tova, potser amb una vintena o trentena de pàgines, amb moltes vegades, doncs, amb articles curtets. Vosaltres apostàveu per un format gairebé, i permet-me el símil, una enciclopèdia del que passa al món. És a dir, d'un any a l'altre, el que publiqueu és realment tot el que ha passat profundament amb un volum molt gran, tapadura, moltes pàgines. Per què vau prendre aquesta decisió? És a dir, en un món en què ja s'apuntava que cada cop la gent llegia menys, que no, potser fins i tot buscàvem aquesta lectura ràpida, un viatge al tren cap a la feina, vosaltres aposteu per tot el contrari. No sé si va ser en aquell moment una decisió arriscada o estàveu segurs que funcionaria.
No, va ser molt arriscat. Jo en això em responsabilitzo amb els meus companys i companyes perquè jo tenia molt clar en aquell moment que havia de ser paper. Ara explicaré per què. I realment va ser una aposta forta perquè vam fer un crowdfunding, que vam aconseguir 50.000 euros, que són una miqueta més, que són molts, però per pagar sous i per fer una revista així no són tants. Per tant, o funcionava o ens enfonsàvem ja només sortir. No? Llavors va ser una aposta molt forta, molt important, perquè, no, com deies, no és una revista normal, està en la frontera entre la revista i el llibre. No? És un producte anual, té més de 200 pàgines, la impressió és cara, les col·laboracions es paguen bé, el millor que podem, per tant, vol ser, té aquesta voluntat de permanència que té també la literatura. No, no vol ser aquell diari que te'n quedes a la cuina, no?, per empaparar la cuina o que després acaba a la brossa, no?, sinó que és una cosa que volem que es quedi a la prestatgeria de tothom. Per què? Perquè som un romàntic, suposo, però també perquè jo crec que en aquesta època, i això ja es veia fa una dècada, però avui encara més, encara necessitem tocar, olorar, llegir, no?, aquesta part més analògica, no?, cada cop veiem com estem més enganxats a les pantalles, estem més aïllats també i aïllades, no?, i això és un procés global que té potser a veure, també jo crec, amb l'auge de l'extrema dreta i també amb aquest predomini de les grans plataformes capitalistes de com han conquerit fins i tot les xarxes socials. Jo recordo aquell any, 5W va néixer de la xarxa social realment, però encara era un moment en què es podia fer projectes d'aquesta mena i tenir un cert abast. Ara ja, pràcticament, és molt difícil que els nostres continguts arribin al gran públic perquè han canviat els algoritmes, han canviat la manera en què consumim les xarxes. Bueno, hi ha un canvi històric preocupant en aquest sentit i per això també la nostra aposta pel paper segueix vigent perquè pensem que necessitem aquestes coses que es toquen, que hi són, no? També tenim web, tenim podcast, tenim molts altres formats, evidentment xarxes també en tenim, però això pensem que és important, no? Aquesta part més tàctil i jo diria que fins i tot més humanista.
Clar, quan pensem en una redacció d'informatius o qualsevol redacció d'un mitjà, al final ens imaginem un despatx on es reuneixen unes persones, decideixen les temàtiques de les que anirà la revista, però clar, això setmanalment, diàriament o mensualment és fàcil d'entendre, però anualment, vosaltres treballeu a any vista, ja ho comentaves, com són la decisió de la presa de decisions, decidir què es cobreix, què no, hi ha canvis al llarg de l'any, com ho plantegeu tot plegat, com funciona per dins?
Bé, tenim diferents ritmes, no? Perquè si bé és veritat que la revista en paper és anual, llavors té un altre ritme, sí que cada setmana publiquem cròniques, no? Per tant, no han d'estar necessàriament lligades a l'actualitat, però de vegades sí, no? Llavors, aquesta tasca més a la web, els continguts que publiquem al web, sí que tenim reunions periòdiques i veiem què està passant al món, però també ens arriben altres cròniques atemporals que mereixen el seu espai, no? I que tenen a veure amb feminismes, amb clima, amb conflictes, etcètera, no? Però ara, per exemple, és impossible no mirar cap a Gaza o cap a Ucraïna i també publiquem cròniques, sobretot jo crec que vagin més enllà d'Europa també, no? I després, a la llarga distància, tenim efectivament la revista paper, que és un cicle anual en el qual la presa de decisions doncs, és més lenta. Potser de vegades recuperem un tema que fa uns anys que volíem fer i que ara no i que arriba el moment, no? Fem una mena d'enquesta entre els socis i sòcies fundadores per veure quins temes són els que i ens barallem, i, no? Que està molt bé això, no? I per fer aquesta decisió, no? De com, de quin tema tocar, no? I després, doncs, confiem molt en demanar temes a col·laboradors, col·laboradores, però també propostes que ens arriben d'arreu del món, no? I que intentem que tinguin cabuda en la revista en paper, on realment el problema és que l'espai és limitat i moltes coses es queden fora, no? Per tant, és un procés molt, molt enriquidor, complex, llarg, però a mi realment de la tasca que fem o de la tasca que jo faig personalment com a editor, diguem-ne, a mi m'agrada molt escriure i escric, faig reportatges, faig cobertures, però de la part d'editor potser és una de les que més m'agraden.
És complicat al final, eh? Al final arribar en aquest punt d'acord també a l'estar al dia. Imagino que, ara et pregunto més com a reporter, no? Com a escriptor, que algun moment t'hi hauràs trobat que vosaltres que teniu aquesta mirada llarga, no? I fins i tot de recuperar temes que potser ja no se'n parla, t'has trobat que potser en el cert moment has estat cobrint un conflicte internacional o algun fet concret i hi ha hagut una gran cobertura mediàtica, has estat un altre dels reporters que era a la zona i al final t'hi has quedat sol? Això t'ha passat? De dir, ara ningú està parlant d'això, jo encara estic aquí al terreny?
Com a reporter? Sí, de fet, el tipus de cobertures que acostumem a fer ja van una mica per aquí. Aviam, he fet totes dues coses. Per exemple, l'última cobertura que vaig fer va ser al nord-est de Síria, que la coneguda com a Rojava, que és una zona dominada per milícies kurdes i sirianes, que és una zona de la qual gairebé ara no se'n parla a Síria, tot i que ha estat un país mediàtic, no?, per motius obvis, no? I precisament, mesos enrere, vaig anar a Síria també, però a cobrir la caiguda del règim de Bashar al-Assad, no? En aquest cas sí que hi havia una gran afluència de mitjans, no? Tendim més a la revista, potser, tot i que també fem algunes cobertures d'actualitat, tendim més a fer cobertures atemporals, on efectivament no veus periodistes, no? O sí que en veus, però molt pocs, molt poques. També perquè el que busquem ja no és tant l'actualitat, sinó la història, no? I al final jo penso que és interessant, però, i això és un fenomen que, o sigui, això passa amb també molts periodistes que coneixem, que són col·laboradors, o que no ho són, i que fan projectes de llarg recorregut, i que després es tradueixen en exposicions, en llibres, no? Això és important a nivell cognitiu, ara que estem tan enganxats al minut a minut, doncs que tot tingui un art narratiu i que entenguem què ha passat entre una ofensiva a Israel a Gaza i una altra, no? Per què estem en aquest moment? De vegades només mirem en un lloc del món quan tenim grans titulars i després no tenim aquest històric, no? I en part aquesta tasca jo crec que el que intenta fer és això, no? És lligar d'un punt a un altre per saber què ha passat.
Ara faré una pregunta comprometedora. No sé si la més...
No hi ha problema, Víctor. Estem en confiança. Estem en família.
Amb aquests 10 anys de revista 5W, hi ha algun article que diguis aquest és, diguéssim, és el pilar de la nostra revista, això no us ho podeu perdre, aquest és el on volem anar, algun, un o més d'un, que diguis això és realment el que volíem fer. Això és el que els lectors i lectores han de llegir per entendre què és la revista 5W i per entendre el món com el veiem nosaltres.
No me l'havien fet mai, aquesta.
Dic que era compromesa.
Mira, potser com a projecte, el projecte de la nostra editora gràfica, de l'Anna Surinyac, Mar de Luto, perquè tracta un dels temes que més hem cobert, que són les migracions, però també perquè prova a fer una altra mirada, no? Que fa ella és, que és un projecte en marxa encara, però que ja ha publicat a la revista, però el que fa... és saber què passa amb intentar saber què passa amb les persones desaparegudes a través de les famílies, no? Que crec que és un exercici molt interessant. Què passa amb la gent que s'ofega intentant arribar a Europa? Com les seves famílies busquen, intenten donar dignitat, no, a la mort dels seus familiars? I fins i tot allà el que arriba a fer és fer fotografies de les imatges que tenen les famílies, les submergeix a l'aigua i fa fotografies, no? Dins de l'aigua. Això ho podeu veure al web de revista 5W, però crec que jo quan vaig veure el resultat final ja coneixia tot el procés, perquè no només és l'editora gràfica de la revista, sinó que també és la meva companya, per tant ja coneixia tot el procés, però quan vaig veure el resultat final, no? I també es va transformar també va col·laborar ja amb un podcast de Catalunya Ràdio, El Mar al Mur, que va guanyar un Premi Ondas, i quan vaig veure tot el muntatge i també veure aquestes imatges, a mi em van commoure molt, no? I penso que és una forma interessant de tractar un tema difícil de forma subtil, però alhora colpidora, no? I crec que és molt representatiu del que fem a la revista.
Ens passem ja del temps, però segur que la Carme ens ho perdona. No volia acabar l'entrevista sense preguntar-te sobre aquesta celebració dels 10 anys que vau fer dissabte. Com va anar i què és el que, bueno, una mica vau proposar a les persones que s'hi van apropar?
Víctor, no hi eres, però ets benvingut la propera vegada que fem una festa.
Estàvem cobrint Festa Major, que aquí al Prat ja...
Ja tinc més amics que no van venir perquè eren o a les festes del Prat o també de Barcelona. No? Sí. Doncs va ser una celebració amb els 10 anys de 5 W, on vam fer un exercici de nostàlgia. Vam fer també un bingo 5 W amb regals. No? Era una mica per celebrar amb la gent que ens estima, que ens ha donat suport. I després vam fer una festa al vespre, amb moderació, perquè som gent molt, molt moderada, però sobretot amb el desig de continuar molts anys, de seguir fent aquest periodisme i de ben segur de fer alguna altra celebració, potser al Prat, ja que és la meva ciutat, com bé saps, Víctor. O sigui que a la propera convocatòria ja avisarem abans per poder anar junts.
Allà hi serem. Agus Morales, director de la revista 5W, moltíssimes gràcies per ser un cop més amb nosaltres i moltes felicitats per aquests 10 anys i per 10 anys més, com a mínim.
Gràcies, Víctor, i salut i periodisme.
Que vagi molt bé, adéu, bona tarda.
Doncs amb aquesta revisió a la professió tanquem aquest Connectats de dimarts. Gràcies per l'atenció. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Seva feina. Hi ha gent de l'orquestra que no és la seva feina com a tal, sinó que ho fan com a sobresou. No?
Doncs Gerard Portolés avui ens ha visitat a l'estudi de Ràdio Castellà per parlar-nos d'això, d'aquesta orquestra que s'ha mogut durant aquest estiu, Gran Band, si sentiu aquest nom, busqueu-lo. Molt bé, Gerard, moltes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau a tots.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea.